A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens situaríem als anys 2009-2010. En aquell moment era administrador de l'Hospital Roland Sierra, era alcalde de Sitges, Jordi Baiget. Estem parlant, per tant, no del darrer patronat de l'hospital, sinó de l'anterior. Amb unes operacions immobiliàries que ara s'han posat sobre la taula a partir d'aquell requeriment que en el seu dia va fer el protectorat de la Generalitat i que ara l'hospital ha respost amb aquesta auditoria que ha estat enviada al protectorat de fundacions de la Generalitat, que a la vegada obrirà ara un expedient informatiu per saber si en el seu moment el que hi ha darrere aquesta venda per sota del preu de mercat es pot interpretar o es pot vincular amb altres qüestions que no es varen ahir explicar en aquesta roda de premsa. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs, bàsicament, el resum que has fet és el que es va explicar ahir en aquesta roda de premsa a l'Hospital de Sant Joan Baptista, en què doncs, va ser la primera compareixença pública executiva del nou administrador de l'hospital, de Fernando Arraiz. Fernando Arraiz va explicar que tot plegat és un procediment que neix arran d'un requeriment del protectorat de fundacions de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. És a dir, el protectorat va detectar que s'havien produït una sèrie de vendes en el patrimoni de l'hospital, que és una fundació, que no havien estat comunicades en aquest protectorat i, per tant, va demanar explicacions a l'hospital. A partir d'aquí, el que fa l'actual administració de l'hospital és encarregar una auditoria a un taxador homologat del banc, pel Banc d'Espanya, que va tenir en compte els preus del 2010 i va arribar a la següent conclusió. S'havien produït durant aquest període 2009-2010 un total de 5 vendes per un import total de 2,8 milions d'euros i una miqueta més, però 2,8 milions d'euros. No, però que en cap moment es van fer ni taxacions, ni es va fer publicitat d'aquestes vendes, ni tampoc es van cercar compradors alternatius als que finalment es van quedar aquests immobles. Totes les vendes, segons aquest taxador homologat per al Banc d'Espanya, es van fer per sota del preu de taxació. La mitjana de per sota de quin preu va valorar aquest taxador és d'un 29,2%, tot i que un dels immobles arribava al 38,5% en el preu per sota del que seria el preu de mercat el 2010, tal i com va valorar el taxador homologat per al Banc d'Espanya.
O sigui, la venda d'aquests 5 immobles, la mitjana del preu de venda d'aquests 5 immobles estava en un 29% per sota de la taxació, de la valoració del taxador.
Del que hauria...
No estem parlant del preu de mercat, perquè un taxador, diguem-ne, que
sí, valora el preu de mercat.
Valora el preu de mercat, però pren unes referències, diguem-ne, que van més enllà des del punt de vista legal, que algú pot dir, no, és que en aquell moment els pisos es venien a tal i que qual. No, no, el taxador és el que dona el preu de referència d'acord amb els valors de mercat, però és el, diguem-ne, a partir d'aquí podem parlar del que sigui, no de si es venia en el seu moment a tal preu o a tal altre, no?
El taxador el que va tenir en compte són les circumstàncies del mercat el 2010, a l'hora de la seva valoració.
Però diguem-ne que una valoració d'un taxador reconegut pel Banc d'Espanya és la que es pren com a referència per qualsevol després reflexió o consideració jurídica que es vulgui prendre sobre això, no?
Correcte. La qüestió és que gairebé un 30% per sota del preu
de mercat
i amb la salvetat fins i tot d'un dels immobles que superava amb escreix aquest percentatge, arribava fins a això, fins al 38,5%. Per tot plegat, l'informe en el seu informe, aquest auditor troba que les vendes eren necessàries per millorar la tresoreria, ja que hi havia necessitats de liquidesa a curt termini. Es considera, per tant, que les vendes varen ser fetes en una situació d'emergència de l'hospital. L'hospital necessitava diners, no en tenia, i per tant doncs, va procedir a fer unes vendes ràpidament per poder aconseguir aquests diners.
O sigui, el primer raonament és que l'hospital necessitava amb urgència liquidesa i aquesta urgència va motivar la venda d'aquests immobles d'aquesta manera.
Correcte. Per dir-ho així. I per altra banda, això va continuar valorant el taxador, va ser degut per la incorrecta, segons diu Fernando Arraiz, no hem vist l'informe de taxació, simplement estem explicant el que ara sentirem.
El que va dir l'administrador.
El que va dir l'administrador. Això es va deure a la incorrecta planificació del finançament de les obres que es van portar a terme a l'hospital. Per tant, fa una valoració que va un pèl més enllà en aquest sentit. Tot plegat, a partir d'ara, Fernando Arraiz diu que ha de servir per millorar les pràctiques futures i, doncs, una d'elles és, per exemple, publicitar, com ja està fent cada setmana a l'hospital, a l'ECO, les operacions de venda o lloguer que ara té obertes la institució, que té obertes actualment l'hospital. Això és l'inici, després varen fer preguntes, després, per tant, farem algunes consideracions sobre aquest argumentari inicial, però d'entrada, escoltem les consideracions que feia Fernando Arraiz arran de l'informe que ha fet un taxador, com dèiem, homologat pel Banc d'Espanya, i les reflexions posteriors sobre la necessitat d'aquestes vendes i sobre la manca de planificació de les obres. Escoltem-lo.
Esta es una auditoría que encargamos a nuestro auditor habitual, que es la auditoría Busquet, que se hizo por petición del protectorado de las fundaciones de la Generalitat, que nos requirió que hiciésemos una auditoría para aclarar las circunstancias en las que se habían realizado las ventas de inmuebles que se produjeron entre el año 2009 y 2010 en la fundación, ¿no? Esta auditoría es una auditoría que lo que ha hecho es revisar los procedimientos que se llevaron a cabo para realizar estas ventas, las autorizaciones que se solicitaron en su momento para hacer las ventas y también los precios a los que se hicieron las ventas, ¿no? Y en base a esto pues llega a unas conclusiones. Las conclusiones son que las ventas se hicieron, fueron 5 los inmuebles que se vendieron. El importe total por el que se vendieron fue de 2.838.000 euros. Y lo que se ha hecho es, se verificó que en aquel momento no se hicieron tasaciones, y entonces lo que se ha encargado son unas tasaciones que se han realizado por un tasador homologado por el Banco de España, que las ha hecho ahora, las hizo durante junio-julio de este año, pero lo hizo teniendo en cuenta las circunstancias de mercado que había en el momento en que se vendió cada uno de los inmuebles. Entonces, la conclusión a la que llegan es que todas y cada una de las ventas se hicieron a precios por debajo del precio de tasación, que el promedio de todas las ventas fue de un 29,2% inferior al precio de tasación, y en el caso más extremo hay uno de los inmuebles que se vendió a un 38,5% inferior al precio que arrojan las tasaciones que se han realizado en este momento. Una de las cosas que indica el auditor también es que ha analizado la situación la situación financiera en la que se encontraba el hospital en el momento que se produjeron las ventas y llega a la conclusión de que las ventas eran necesarias por la necesidad de mejorar la tesorería de la fundación, que en ese momento se tenía un endeudamiento muy elevado y una necesidad de disponer de liquidez a corto plazo para hacer frente a este endeudamiento que el día a día del hospital no estaba generando, ¿vale? Y eso es lo que llevó a hacer estas ventas que se hicieron, digamos, casi de emergencia y muy presionados por la situación de tesorería. También dice la auditoría que esto muy probablemente es debido a una incorrecta planificación de las obras que se realizaron, desde el punto de vista financiero, de las obras que se realizaron para la mejora y ampliación de las dependencias del hospital. También menciona la auditoría, en cuanto a que ha revisado el procedimiento que se utilizó para realizar las ventas, bueno, lo que os comentaba anteriormente, de que no consta que se hiciesen tasaciones para hacer las ventas, tampoco consta que se diese publicidad a que el hospital tenía unos inmuebles para vender, y no hay ninguna evidencia de que se buscasen compradores alternativos a los que finalmente adquirieron los inmuebles. Y esto es un poco las conclusiones de la auditoría. Nosotros tenemos que decir que desde el punto de vista de uno de los objetivos que nos marcamos cuando asumimos la administración y hicimos el cambio de patronos en el hospital, es que queríamos mejorar la transparencia de cómo funcionan todos los procedimientos en general, pero en particular aquellos relacionados con la gestión de los inmuebles del hospital. Que por lo tanto pues aprovechamos esta auditoría que se ha hecho, en la que se han marcado unas mejores prácticas de cómo se deberían hacer estos procedimientos, para que en el caso de que en el futuro pues tuviese que haber alguna enajenación de inmuebles, pues seguir estas mejores prácticas, de que pues todo quede claro y transparente de cómo se toma la decisión y a qué precio, etcétera. Y que desde el punto de vista también de la lo que es la gestión más recurrente de los inmuebles, que es el alquiler, pues también ahí estamos intentando introducir más transparencia. Seguramente ya habéis visto que publicamos cuando tenemos algunos inmuebles disponibles para el alquiler, pues lo publicamos públicamente a los precios a los que nos han aconsejado que pueden ser precios de mercado, y a partir de ahí se establece una negociación pues que es lo más transparente posible. Y bueno, pues sí que también estamos utilizando pues la conclusión de esta auditoría para ver qué cosas nos tenemos que asegurar de que en el futuro se hagan correctamente, ¿no?
Han escoltat l'administrador de l'Hospital de Sant Joan, Fernando Herraiz. Tornem a repassar el titular que ens deia en Joan. Entre els anys 2009 i 2010, l'hospital va vendre 5 propietats. Les va vendre per un conjunt de 2.838.000 euros. I totes aquestes propietats es varen vendre, segons l'informe del taxador validat pel Banc d'Espanya, en un 29% per sota del seu valor. En alguns casos, fins a un 38,5% per sota del valor de la taxació que el professional ha considerat respecte als preus de mercat de l'any 2010. En cap moment de la roda de premsa, Joan, es va fer referència a intencions, a responsabilitats d'anteriors membres o...
No, de fet ara hi entrarem amb les paraules de l'alcalde, però el que sí que va quedar clar és que ara la pilota està a la taulada de la Generalitat, que és la que obre l'expedient informatiu arran d'aquestes vendes. De fet, l'alcalde comença dient precisament això, que el procés s'ha fet, el procés d'aquesta taxació i aquesta auditoria amb el protectorat de la Fundació de Fundacions, perdó, de la Conselleria de Justícia, que és qui va advertir en el seu dia a la Fundació de l'Hospital que no tenia constància d'aquesta venda de finques. El 19 de novembre, el patronat de l'hospital va presentar aquesta auditoria amb l'informe de les taxacions, i a partir d'aquí el protectorat de Fundacions de la Generalitat obrirà, segons s'indica, un expedient informatiu per si s'ha causat perjudicis tant a la Fundació de l'Hospital o si cal fins i tot depurar responsabilitats. Això és el que explica l'alcalde a continuació. Va acabar dient l'alcalde que la transparència i la implementació de protocols són necessàries i que els criteris, en tractant-se d'una institució de dret públic, han de ser el menys arbitraris possible. Escoltem les paraules de Miquel Forns.
Tot aquest procés, com vostès recordaran, s'ha fet conjuntament des del patronat, des de l'administració, des de la presidència, conjuntament amb el protectorat de les fundacions, és a dir, amb la Conselleria de Justícia. De fet, qui inicia aquest procés de revisió patrimonial és el propi protectorat. Quan doncs envia una carta a la presidència de l'hospital dient que s'han produït un seguit de ventes de finques de les quals no té constància, tal com és preceptiu, doncs que tingui constància la direcció general. A partir d'aquí és quan es genera en el propi patronat doncs la revisió de tot aquest procés, és quan realment es viu que no es havia donat doncs la comunicació preceptiva a la direcció, concretament d'aquestes 5 finques, és quan el protectorat requereix saber doncs per quin motiu s'han venut aquestes finques, a què s'han destinat els diners els diners de la, de la, de la venda de les finques, els diners obtinguts, quines taxacions hi ha hagut, és quan realment s'inicia doncs tot aquest procés de revisió i el patronat, doncs, lògicament, l'inicia acompanyat per la Generalitat i s'adona doncs, això de que no hi ha hagut taxacions, s'encarreguen les taxacions i a instàncies també del protectorat s'encarrega aquesta auditoria. Bé, passat aquest procés i amb l'auditoria a les mans i amb aquestes conclusions, el patronat una vegada més es posa en contacte amb el protectorat i li presenta l'auditoria. Això va passar el dia 19 de novembre i el patronat, amb tota la amb tota la informació doncs, que disposava en aquells moments, va decidir que el que farà és obrir un expedient informatiu per revisar tota aquesta actuació patrimonial. Bàsicament, amb la finalitat doncs, de poder, més enllà de l'auditoria, més enllà dels resultats de la pròpia auditoria, doncs, veure si s'ha causat algun perjudici en aquesta operació patrimonial per la pròpia fundació de l'hospital i, si fora el cas, doncs, haver de depurar responsabilitats. Però, en qualsevol cas, això és una decisió que haurà de prendre la Conselleria de Justícia a través de, del protectorat i que quan aquest expedient informatiu doncs, arribi a unes conclusions. Per part nostra, per part de l'hospital, estem a disposició del protectorat en continuar doncs, facilitant tot tipus de documentació i d'informació que pugui ser útil doncs, per aquest procés que acaba de començar en l'apartat, diguem, estrictament de la conselleria. Com ha dit el senyor administrador, ens refermem amb el nostre compromís del primer dia de transparència i d'anar implantant a poc aquells protocols necessaris en qualsevol àmbit de la gestió de la fundació, tant en l'apartat patrimonial, però també en l'apartat assistencial, mèdic, social, que doncs, posin la nostra institució doncs, més actualitzada, el més actualitzada possible al segle XXI i que realment correspongui a criteris doncs, el menys arbitraris possibles. Aquest és el compromís que en el fons també l'auditoria d'alguna manera també ve a recollir i també diu no? Que realment seria convenient establir un seguit de criteris escrits, de protocols per l'hora de gestionar el patrimoni de la pròpia fundació.
11:37, l'alcalde Miquel Forns, per tant, des del punt de vista merament legal, administratiu, el protectorat de fundacions de la Generalitat, que és aquell organisme que vetlla pel bon funcionament de totes aquelles fundacions establertes a Catalunya, va requerir en el seu dia a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan que li donés explicacions a la venda d'aquests immobles. I el que ha fet ara la Fundació de l'Hospital és respondre a aquella petició que li va fer el protectorat de fundacions de la Generalitat i ara és el protectorat de fundacions de la Generalitat el que ha de decidir si s'escauen responsabilitats o no per aquella operació que en el seu dia es va fer i que no es va comunicar.
De fet, varen preguntar precisament per això, sobre, tenint en compte que el que aquestes operacions es produïen no amb l'anterior junta sencera o no amb l'administració d'Antoni Baqués, sinó amb l'anterior, en la de Roland Sierra, doncs en qui recauria aquesta responsabilitat si al final doncs, la Generalitat decidís que hi ha responsabilitats? I la resposta de Fernando Ráez va ser que la responsabilitat és de qui gestiona i per tant, en qualsevol cas, tampoc es va voler pronunciar específicament, tenint en compte que hi ha un expedient obert i que per tant cal deixar a les conclusions d'aquest expedient obert per la Generalitat les reflexions sobre els mateixos i per tant va dir el mateix Herraiz que no som qui per jutjar si era adequat o no a obrar com es va obrar. De fet, varen preguntar també sobre si hi havia un criteri legal, una necessitat legal de fer taxacions, de fer publicitat o de buscar compradors alternatius i va dir el senyor Herraiz que legal no, que en qualsevol cas...
No hi ha un requisit legal o no hi havia un requisit legal?
No hi ha un requisit legal que obligués a l'hospital
a fer una taxació?
A fer taxació, ni publicitat, ni a cercar compradors alternatius. Sí que hi havia l'obligació legal per part de la fundació, que no es va complir, d'informar el patronat el protectorat de fundacions de la Conselleria de Justícia.
D'acord, o sigui que a partir d'aquesta declaració ho interpretem a la manera del que hem escoltat, eh? L'única il·legalitat, així sobre el paper, seria no haver comunicat al protectorat de fundacions de la Generalitat que es venien aquests 5 immobles.
Correcte.
No és il·legal no haver fet taxació dels 5 immobles, no haver fet publicitat de la venda dels 5 immobles, això no ho seria.
Ni tan sols que algun d'aquests 5 immobles anessin a parar a persones que,
vinculades d'alguna manera o una
familiar, segons va dir específicament l'alcalde, amb membres de la Junta de l'Hospital. Això és el que va també comentar Miquel Forns a respostes dels periodistes, que més enllà del preu de venda, que és el que pot cridar més l'atenció, aquest 30%, aquest 38% en un dels casos per sota del valor que ha estipulat el taxador, també doncs es pot la Generalitat també valorarà per què no es va comunicar. La Generalitat pot valorar si doncs les vinculacions familiars van poder tenir alguna relació en tot el procediment, etc. Varen preguntar també un parell de qüestions més. Per una banda, què fa l'hospital a partir d'ara, tenint en compte que aquest procés està obert, però doncs ha d'anar en un dia a dia, s'ha trobat el senyor Raiz, en un dia a dia doncs feixuc de tirar endavant, i va apuntar a quatre aspectes, quatre processos que ara l'administració que presideix doncs pretén tirar endavant. Per una banda, la publicació dels pisos vacants, això que hem comentat ara, relacionat amb la transparència, una transparència també pel que fa a la contractació de serveis per part de l'hospital, també una revisió del protocol d'ingressos dels residents, que segons va dir el senyor Raiz és un tema molt complex perquè s'han de tenir en compte moltes variables i s'està afectant molt directament a les persones.
Per explicar-ho fàcilment, el protocol d'ingrés dels residents és
la llista.
En paraules rases i curtes, és la llista, aquella famosa llista de l'hospital de la qual tantes vegades se n'ha parlat. Doncs aquest és un dels que considera l'administrador de l'hospital temes més delicats per resoldre.
I també se'n revisarà el protocol de selecció de proveïdors de l'hospital amb els auditors habituals. De fet, al utilitzar aquest concepte d'auditors habituals, al final vam acabar preguntant
qui són els
auditors habituals. Doncs l'hospital, com a fundació, té l'obligació de presentar una auditoria anual de comptes. Això s'ha presentat sempre i això ho fa la mateixa empresa. Doncs la mateixa empresa és la que també s'ha encarregat d'aquest procés, d'aquesta auditoria que s'ha fet ara, i també d'aquest procés del protocol de selecció de proveïdors també s'encarregarà en aquesta mateixa auditora. I per últim, va voler fer també una reflexió el senyor Herraiz arran de tot, per tancar una miqueta el tema. Va certificar a partir doncs d'aquest informe que sí que hi havia hagut una manca de transparència. Va voler deixar clar que no es pot dir que a partir d'aquesta manca de transparència es pugui dir que les coses es van fer bé o malament. No va voler entrar en una valoració de si es van fer bé o malament les coses, simplement que no van ser transparents, i que pel fet de no ser transparents, que perquè els procediments no eren clars i transparents, es pot arribar a sospitar, però que de la sospita no ens dona la certificació de que es fessin les coses malament. I que, per tant, entén el senyor Herraiz que el que cal és anar una mica més enllà del que marca la llei, i d'aquesta manera doncs podrem garantir que una entitat l'hospital, la Fundació de Sant Joan Baptista, doncs es gestiona de manera correcta. Escoltem, per tant, a partir d'aquí, aquestes reflexions finals que feien tant l'alcalde com Fernando Herraiz a partir de les preguntes de la premsa.
Bé, això és una qüestió que haurà de terminar la conselleria. Òbviament, aquestes vendes es produeixen en una situació determinada, en una època determinada. L'auditoria recull que realment hi havia una situació de tresoreria molt complicada, molt de col·lapse, i que es produeix aquestes vendes doncs realment per obtenir liquiditat, per poder fer front a la situació, però amb tot aquest escenari, diguem, no preceptiu, però sí de bones pràctiques, doncs de que potser es podria haver fet més publicitat, potser es podria buscar compradors alternatius, etcètera, no? Perquè el que es constata és que realment amb les taxacions fetes, doncs que les finques es van vendre a un preu menor del que els hi correspondria. A partir d'aquí, vist això, ara la Generalitat és la que es posarà en marxa i determinarà si hi ha un dany causat, i si és un dany, si hi ha responsabilitats, si s'han de depurar o no, i si s'han d'imputar aquestes responsabilitats als antics gestors. Això haurà de ser la conselleria qui ho determini.
Fent un futurista també es podria afectar el resultat de la venda, és a dir, que hi hagués alguna conseqüència també, doncs, per qui hagi comprat aquests immobles?
En principi hem de tenir en compte que la qüestió, és a dir, la responsabilitat principal és de qui gestiona una organització. En aquest cas, diguem que els compradors no tindrien la responsabilitat principal, però deixem que l'expedient informatiu faci el seu curs, perquè no crec que en aquest moment nosaltres tinguem la capacitat per poder respondre a això. Més qüestions?
Això està en mans de la Generalitat, per tant entenem que el patronat no emprendrà cap acció de moment al voltant d'aquest cas.
Mentre no es pronunciï l'expedient, mentre l'expedient no tingui unes conclusions, el nostre paper crec que ha de ser de prudència en aquell moment, de deixar treballar la conselleria, i en qualsevol cas, si se'n deriva, doncs també el patronat potser haurà de prendre una determinació, però ara com ara hem d'esperar.
No som experts en vendes, però clar, fer una venda per un 30% inferior de mitjana en una situació d'emergència, no sé si es pot considerar normal o no normal, fins a quin punt.
Efectivamente, el hecho de que las ventas se tuviesen que hacer en un momento de urgencia afecta al precio de venta. Y también hay que decir que las tasaciones lo que son es un promedio al que normalmente se hacían ventas en aquel periodo, pero que dentro de ese promedio pues hay un abanico de precios. Entonces, a partir de ahí nosotros tampoco no somos quien para juzgar a partir de esto si aquello se hizo correctamente o no se hizo correctamente, ¿no? Y eso es precisamente lo que entendemos que es lo que quiere dilucidar la Generalitat, ¿no? Ya tiene los datos objetivos y la auditoría tal como nos la pidió, pero seguramente pues querrá entender en qué circunstancias se hicieron y querrá hablar con los anteriores patronos para que expliquen su versión de por qué se produjo esta diferencia, ¿no? Y a partir de ahí pues tendrán que decidir si eso es razonable o no es razonable y si se pueden pedir responsabilidades o no. En el caso de que se tuviesen que pedir responsabilidades, no es la Generalitat la que pide las responsabilidades, sino el patronato el que pide las responsabilidades, porque el daño en su caso se hubiese causado a la fundación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues si nos pidiesen a partir de esto, la Generalitat nos requiriese que actuásemos, pues no, tendríamos que actuar, ¿no? Pero nosotros digamos que no tenemos más formas de juzgar si eso era un precio adecuado o no lo era, ¿no?
Més enllà del preu, la Generalitat en aquest cas també haurà de, diguem, d'examinar altres qüestions que més enllà de la part econòmica de l'auditoria, de les taxacions, també s'han posat sobre la taula, que és per quin motiu no es va donar la comunicació preceptiva, doncs, al protectorat, la qüestió de si hi ha hagut una vinculació familiar amb alguna de les ventes. Tot això també, doncs, en aquell moment la conselleria ho té sobre la taula i també, doncs, haurà de pronunciar-se, no?, al voltant d'aquesta qüestió, doncs, bé, fins a quin punt té una afectació.
L'auditoria en parla de...
No, de les qüestions familiars no en parla, perquè entra en l'apartat més de xifres, és a dir, l'apartat més de taxació numèrica. Però sí que és una qüestió que es va posar sobre la taula amb el protectorat, no en l'auditoria concreta, sinó des del primer dia, des del moment que requereix el patronat quines finques s'han vengut, per què, de quina manera.
Hi ha alguna altra informació que del 19 de novembre, quan van presentar l'auditoria, fins ara s'hagi reclamat?
Jo sàpiga?
No.
No, del 19 cap aquí no.
Van dir que referència a la determinació de Raiz de la necessitat d'implantar pràctiques més transparents als protocols de funcionament de la institució. Hi haurà, a partir d'aquesta reflexió, canvis en el futur en la gestió, en el funcionament, en el dia a dia de l'hospital?
Sí, de hecho ya se están produciendo. Yo creo que el más visible quizás ha sido el de de la publicación de los pisos que teníamos vacantes para alquiler, también hemos sido más transparentes en cómo contratamos personas y también pusimos anuncios, utilizamos a nivel IDEU para recoger currículums y poner nuestra oferta de trabajo. Estamos revisando el protocolo de ingresos de residentes. Esto no está finalizado, pero sí que estamos, porque la verdad es que es un tema que es complejo, para asegurar que por un lado se hace de la forma más justa posible, pero también se tienen en cuenta los condicionantes que tiene cada una de las personas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, es un tema que es complejo, pero que lo estamos avanzando y que yo creo que antes de final de año lo tendremos cerrado. Y también estamos revisando los protocolos que debemos tener para la selección de proveedores, ¿no? Y eso también, pues, fijaremos unos procedimientos que en esto con los auditores externos también nos están ayudando a establecer unos procedimientos.
Més qüestions? Sí.
Ha fet referència al principi que l'informe, l'auditoria va feta als auditors habituals, que hi ha sí. Uns auditors habituals a l'hospital.
Sí, porque desde ahora no sabría decir exactamente cuánto hace, pero ya hace, yo creo que son 4 años, bueno, 4 o 5 años, que como entidad estamos obligados a hacer una auditoría anual de las cuentas anuales. Entonces, los auditores que hemos utilizado, no hemos ido a buscar un auditor distinto, hemos utilizado el auditor que habitualmente audita las cuentas anuales de la Fundación.
¿Más cuestiones?
Si s'estan revisant els protocols de proveïdors, els protocols d'accés de residents, sí. Els protocols de selecció de personal, sí. Els protocols de vendes, sí. Vol dir que hi havia molta cosa per revisar.
Bueno, lo que había es una falta de transparencia, ¿no? Esto yo ya lo dije cuando empecé el trabajo como administrador, que es que de entrada no podemos decir que las cosas se hiciesen bien o se hiciesen mal, o que se seleccionasen bien o mal los proveedores, o que se ingresasen a las personas que había que ingresar o no. O sea, no podemos decirlo. Lo que sí que podemos decir es que los procedimientos que había no eran claros ni transparentes, y que por lo tanto, pues pueden dar pie a sospechas, ¿no? Y entonces yo creo que en una entidad como esta, que siendo una fundación privada tiene un carácter público, en el sentido de que pertenece a todo el mundo, de que está involucrado la Vila de Sitges, desde el punto de vista de que incluso el alcalde de Sitges es el presidente, es decir, es prácticamente una entidad pública, por decirlo de alguna forma. Entonces los procedimientos, pues, tienen que ser muy transparentes y todo el mundo tiene que tener muy claro en su relación con el hospital cómo se seleccionan las cosas y a qué precios, y entonces queremos ir más allá, digamos, de lo estrictamente legal. Me preguntabas antes si es obligatorio hacer tasaciones. Pues, digamos, no es obligatorio desde un punto de vista legal, pero nos parece a nosotros que en una entidad, institución como esta, pues es bueno que las cosas sean con una transparencia mayor, ¿no? Y por lo tanto, pues no te puedo decir que las cosas se hiciesen mal, sí que te puedo decir que se hacían con menos transparencia de la que nos parece que es la que debería haber, ¿no? Y por eso estamos haciendo este esfuerzo.
Onze i 53 minuts. Estarem davant d'un problema d'ètica, més que d'un problema de legalitat estrictament. Interessant aquesta reflexió final que feia Fernando Raiz. No te puedo decir que se hiciera algo mal. Només et puc dir el que ens comentava en Joan, que com que les coses no es van fer del tot transparents, aleshores l'ànima és lliure de pensar moltes coses. Però, en qualsevol cas, la Generalitat ara haurà de dir alguna cosa, i depèn del que digui la Generalitat tornarà a mirar el patronat de l'hospital, perquè si la Generalitat creu que aquesta operació no va beneficiar el patronat de l'hospital,
va perjudicar
el patronat de l'hospital, aleshores el patronat de l'hospital hauria de prendre mesures o responsabilitats a l'entorn d'aquesta qüestió, però queda...
Això entraria en el capítol de la hipòtesi.
Exacte, sí. Una hipòtesi a llarg termini, perquè recordem que el protectorat de la Generalitat vigila aquestes qüestions, però han passat 3 anys, des del 2010, han passat també uns quants mesos des que el protectorat va sol·licitar aquesta informació, però com a mínim uns 2 anys. I en el seu dia també se'ns va...
Podem entendre que vigila però no està sobre.
Exacte, perquè si no recordem malament, en el seu dia també es va dir que el protectorat té l'estructura que té i no pot vetllar per totes i cadascuna de les fundacions matí, tarda i nit. Aleshores és molt probable que sapiguem...
El problema és que, clar, quan es fixa en una, aquelles queden al punt de mira, oi?
Exacte, doncs ara en el punt de mira queda clar de nou el titular que ens deixava en Joan. Entre el 2009 i el 2010, l'Hospital de Sant Joan va vendre 5 immobles que eren de la seva propietat. Els va vendre per 2.838.000 euros. Aquesta quantitat és, de mitjana, un 29% per sota del que ho hagués pogut vendre d'acord amb l'informe d'un taxador reconegut pel Banc d'Espanya. I a partir d'aquí, el taxador, l'informe, l'auditoria, conclou que es varen vendre aquests 5 immobles perquè l'hospital estava en una situació financera d'urgència i necessitava els diners a la veu de ja. I a partir d'aquí, totes les consideracions afegides que es vulguin fer respondrien a un, diguem-ne, a un marc on hi ha molts intangibles, perquè des del punt de vista legal, segons ens deia Joan, de fet, respecte al que es va dir, l'única il·legalitat que hauria comès el patronat de la Fundació en el seu moment...
O irregularitat, és que no sé si...
Irregularitat, va, diguem irregularitat per no anar més enllà. Seria no haver comunicat al protectorat de les fundacions que es venien aquests immobles, perquè si no, ahir es va dir que no era irregular no fer taxacions, que no era irregular...
No comunicar-les,
no fer públic la venda...
Ni cercar altres compradors.
Ni cercar altres compradors. I ara, de moment, la cosa... queda així. La Fundació de l'Hospital Sant Joan Baptista va presentar ahir l'auditoria, l'informe de l'auditoria de venda d'immobles, i el va presentar al protectorat de fundacions de la Generalitat, el va presentar fa uns quants dies, perquè va ser el protectorat el que li va requerir a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan aquesta informació fa uns quants mesos. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.